87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Les 12 i 21 minuts, avui dilluns, la veritat és que, ja us ho he dit abans, i és que mos fa especial il·lusió encetar esta nova temporada, un dels programes més esperats i que més ajuden als nostres oients, als que esteu a l'altre costat de les ones. Avui estem molt contents de poder saludar de nou la Rosa Barceló i obrir una nova temporada junts aquí als Receptes per al Benestar. Rosa, benvinguda a la ràdio.
Sí, sí, feia temps ara que no... Físicament, perquè...
Va seguir, el programa va seguir.
Estàvem a prop, però físicament els últims programes de la temporada passada van ser via telèfon, no? Mm-hmm. Per tant, ara feia temps que no estàvem a la ràdio. Sí.
Teníem ganes de trobar-nos, de tornar a iniciar una nova temporada en aquest programa on ens cuidem tant per dintre, no? les nostres emocions, que a vegades ens centrem molt en cuidar-nos per fora i ens oblidem d'aquesta part, que ara amb tota aquesta pandèmia, no, potser ha ressorgit més, no, això de mirar cap a dintre, potser per la necessitat.
Sí, sí, sí. La necessitat fa que ens espavilem. A veure...
Com has plantejat aquesta temporada? Jo ho he pensat una mica als oients ja, del que tractarem.
Sí, com que hem tocat molts temes i de moltes maneres, he pensat, i donada la situació que estem vivint, no, una mica que podríem parlar de dues coses que ara s'han aflorit més, perquè diguéssim, donada la situació que no ens ajuda, evidentment, de pèrdues de tot tipus, afectives, econòmiques...
A tots els nivells,
a tots els nivells, no? Per tant, aprofundir en dos temes que són del dia a dia, que és treballar el que és l'ansietat i la depressió. Llavors hi dedicaríem una part de la temporada a no córrer molt, sinó anar aprofundint en el tema de l'ansietat, i després l'altra part de la temporada amb l'altre tema, que és la depressió.
Tu t'has trobat amb més feina amb aquest aspecte els últims mesos?
Bueno, he trobat que les persones que ja estaven una mica al límit l'han rebassat, en el sentit que s'han trobat més malament, han sortit més totes aquestes obsessions i aquestes angoixes i aquestes preocupacions, i després més gent, sí, evidentment. No? Per què? Perquè estem una mica desanimats, en el sentit de que estàvem més animats al principi. Fixeu-vos que les xarxes, quan estaven confinats, tot anirà bé, no sé
sí,
què, i ara ja no hi ha aquests missatges. Per què? Perquè l'estrès amb el temps ens va minant, i a més quan tampoc hi veiem una sortida clara.
Un final,
clar. Que ens en sortirà, però no ha estat tan ràpid o tan a la vora com mos pensaven, no? I això va desgastant, va minant, no?
S'escapa d'este control, no?, que ens agrada tindre i que n'hem parlat moltes vegades aquí a la ràdio.
I que en continuarem parlant.
I que, bé, que en continuarem parlant. I, si us sembla, per a tots els que esteu a l'altre costat, tant en directe com després escolteu també el programa que pengem a la pàgina web, que sé que molta gent l'escolta també després en streaming, anem a començar a parlar d'aquesta ansietat, que jo crec que en algú, gairebé a tothom, li haurà tocat algun dia o altre aquesta sensació de... M'apreta aquí una cosa i no sé què tinc.
Sí, que és un símptoma. Sempre ho farem més o menys igual. Aportarem una primera part, que és informació, perquè hem de saber contra què estem lluitant, que és bo, la informació és molt important. I després intentarem donar consells a aplicar durant el mes, no?
Molt
bé. Cada mes, per a combatre una mica, en aquest cas, l'ansietat. No?
Perquè ho anem treballant més a més, no? Una mica de deures, també.
Clar,
molt bé,
clar.
Perfecte.
Però primer començarem sempre explicant les coses, perquè per mi és molt important saber contra què lluito, no? Contra què afronto. Llavors, definirem l'ansietat com una sensació difusa d'inseguretat i d'incertesa. També és un estat d'alarma, una activació generalitzada, que ens fa veure perills allí, jo dic que fantasmes, perills allí no n'hi ha, i que provoca, com tu has dit, tota una sèrie de respostes que són els símptomes, que després els anomenarem, respostes vivencials, fisiològiques, conductuals, cognitives, assertives, després ne parlarem una miqueta sense estendre-nos massa. També l'ansietat podem dir que és sinònim de sofriment, de patiment, perquè la persona ansiosa desaprofita el present perquè el seu pensament oscil·la, va oscil·lant, se va movent, entre les històries del passat i les preocupacions d'un futur que sempre anticipa com a perillós. Mm-hmm. Vale? Les persones, quan no sabem a què atendre-nos, sempre ens fem el pitjor dels escenaris.
Exacte.
El pitjor de les pel·lícules i les persones ansioses encara més. No? Per tant, quan una persona està en aquest estat d'ansietat, vivent unes experiències, uns símptomes, i a més la seva ment oscil·la entre el passat i un futur que veu incert, és com anar per la vida en uns, jo dic, com una mena de corassa, com en un vestit gruixut, no? En uns guants gruixuts, que no ens deixa saborir la vida, que no ens deixa viure-la en plenitud. És com si també, com si es passés la pel·lícula per davant, però jo sóc un mer observador, no sóc la persona, el protagonista de la meva vida, perquè la vida em passa.
No participo, no?
Sí, i això és viure en ansietat. Llavors ens adonem que això passa i patim encara més perquè la persona que viu en ansietat és una persona que no és capaç de gaudir, del cotxe aquell que tanta il·lusió li feia comprar-se'l, no és capaç de tindre la calma i la tranquil·litat de disfrutar d'una conversa amb uns amics o de jugar amb el nen, no és capaç d'estar centrat en les carícies de la seva parella, que es fa gran, o que els fills també, perquè a l'estar en ansietat no viu la realitat en la intensitat, en la plenitud que podria. I això fa patir molt, perquè això és el que ens emportarem a la vida, aquests moments, ser protagonistes de la nostra vida en aquestes situacions, no? Perquè quan va el corre, que després ne parlarem, no ens deixa fer tot això, no? Per tant, l'ansietat no es mor ningú, afortunadament, però és un sofriment que toca l'ànima, perquè ens entenguem, toca l'ànima, no?
I tothom n'és conscient que el que té és ansietat?
No. Perquè moltes vegades se confonen símptomes físics o en d'altres símptomes que en parlarem. Costa moltes vegades a la gent dir, no, si jo estic tranquil. Estàs tranquil potser físicament, però la teva ment i les respostes que dones no són de tranquil·litat. No? Mm-hmm. Això ho anirem parlant.
Vale.
L'ansietat mantinguda en el temps esgota la persona física i psicològicament i a la llarga pot arribar a que persones superresponsables, pot arribar a la depressió, però ja en parlarem, no sempre, però que persones superresponsables se quedin enganxades en un egocentrisme, a veure si ho m'explico bé, que les fa ser poc empàtiques, estan centrades tant amb el seu malestar, amb el seu sofriment, amb el seu no viure, que fa que tinguin problemes a vegades amb les altres persones perquè se fan egocentristes sense cap maldat, sense cap maldat, però clar, el seu patiment no les deixa ser empàtiques. Tu estàs malament.
Perquè pensen, jo no estic bé.
Clar,
no?
I
l'altre?
Jo què? No les deixa ser empàtiques i això també a vegades els hi porta molta incomprensió al de la vora. El de la vora al final se'n cansa. Perquè dius, bueno, sí, tu no estàs bé, però jo tampoc, no? I això és un tema que també tractarem. Té molts orígens, no hi ha més un origen de l'ansietat. Té un origen biològic, que no depèn de causes externes, és la que en diem endògena. Que està clar que hi ha persones que són més relaxades i persones que són més tenses, i aquesta tensió, aquesta necessitat d'estar sempre fent alguna cosa, de no parar, d'aquesta actitud nerviosa, fa que pugui arribar a l'ansietat. Hi ha una part que és bona, tindre una miqueta
de xispa.
De xispa, clar, és la motivació, l'energia que em porta a fer, a resoldre, a l'assoliment, ¿vale? Però aquesta tensió excessiva, sobreexcitació, pot portar a l'ansietat, i això ja és biològic. ¿Vale? Malalties, per exemple, pot ser un altre origen, trastorns psicològics, canvis hormonals, les addiccions, la incertesa d'un diagnòstic, tot això pot portar ansietat. Trets de personalitat que porten més a l'ansietat serà un altre programa. És molt important. Quins trets de personalitat que tenim les persones ens poden facilitar l'ansietat. Les vivències i els traumes que ens passen a la vida.
Molt important,
aquí, este serà un altre programa. Aquí hem de parar compte, perquè normalment la persona que pateix ansietat, recordem aquella sensació difusa, indefinida de malestar, el que fa és buscar, necessita algo que li expliqui aquesta sensació. ¿Vale? I a vegades busca de l'entorn allò que pugui justificar el seu malestar i troba traumes i troba situacions que no són.
Que no existeixen.
Que no són. Per tant, aquí hem de parar compte. Serà un altre programa.
Molt bé.
L'edat, I només l'adolescència. Moltes vegades trobem que hi ha ansietat amb aquelles persones que la vida els hi va passant, que te fas gran i que te n'adones que no l'has viscut en plenitud, el que dèiem abans, no? Que no, al contrari, que vas cap a la decrepitud o que has anat acumulant cicatrius i l'energia se va consumint. Tot això pot portar també a l'ansietat, o l'estrès, aquella tensió excessiva i mantinguda amb el temps, el que deia corre, corre, corre. La persona estressada sempre viu al límit de les seues forces, agobiat, li manca temps, dispers en 40.000 activitats i obligacions, i que no arriba tot, preocupat, és, bueno, cansament crònic. L'estrès també és una via que ens pot portar cap a l'ansietat. I també un altre tema molt important que també en parlarem, que és l'actitud existencial de les persones a la vida, és aquest famós ser o estar a la vida, que també ens pot portar a l'ansietat o no. No m'estendré més amb la sintomatologia, perquè vull anar als consells. Sintomatologia pot ser física, tot tipus, palpitacions, tremolors, ofec, sudoració, sequetat de la boca, problemes, tot lo gastrointestinal, nàusees, mareig, sensació d'irrealitat. Quan ens han descartat, hem anat al metge i ens ha dit que estem sanots, si tenim això, pot ser un símptoma d'ansietat. Psicològics, com inquietud, inseguretat i tres pors de l'ansietat. Por a perdre el control, por a tornar-me boig o por a la mort. Aquestes són les pors que hi ha detrás de l'ansietat. Tot això ho anirem parlant. Conductuals, hi ha un bloqueig afectiu, una manca d'empatia, estic tan centrada en el meu malestar que no soc conscient de les emocions. No puc avançar amb nosaltres,
clar.
No? Hi ha una inquietud motora, aquesta necessitat de sempre moure'm i fer alguna cosa. Hi ha molts clients que dic, el dia que t'estiguis tranquil·leta aquí sentada, que passi l'hora sense moure't i pensant que bé que estic i sense pensar en res més, te donaré l'alta. Perquè vol dir que l'ansietat l'estàs controlant. No? Per tant, aquesta inquietud, aquesta necessitat de fer alguna cosa, hipervigilància, sempre veuré, fantasmes.
Sempre està pendent, allà, no?
Està pendent. I d'altres conductes així conductuals, conductes d'evitació, deixem de fer coses que pensem que ens agafarà l'ansietat i que ens, que ens incapaciten cada vegada més. Això és un problema molt greu de l'ansietat. Intel·lectuals, problemes de concentració, de memòria, d'atenció, pensaments irracionals, ne parlarem. Però hi ha moltes persones que diuen que estic molt malament perquè he perdut la memòria. No, és ansietat, no és que tinguis res al cap, és ansietat, Hi ha assertius, que són les dificultats que tenim en les relacions interpersonals, com hem dit, però també veig moltes persones que s'estressen perquè simplement moltes vegades no són lo suficientment assertives, recordeu la paraula assertiva, volia dir defensar els meus interessos respectant els altres, no són assertives perquè simplement no saben dir que no.
Ja això ho han parlat molt, Rosa? Sí. L'aprendre a dir que no.
Pues encara no en sabem moltes
vegades.
No,
costa.
És a dir, més o menys tothom sap, del que hem dit, veiem el que és l'ansietat i una mica com pot l'origen i cap a on, i els símptomes, però anem a veure el més important, que penso que són els consells que podem donar per avui, no?
Te puc fer una pregunta abans,
la que
Rosa?
Vulguis,
perquè,
si jo te sempre la sé respondre.
Sí, suposo que sí, quan parlem d'ansietat, jo sempre m'imagino a gent adulta, hi ha nens? Pot haver nens amb ansietat, també?
Tant, sí.
Perquè, clar, parlaves de fer moltes coses, de moure's, de no sé
què. L'ansietat de separació, aquests nens dependents, les pors són típiques dels nens i si no s'eduquen bé poden arribar a ansietat. La por és una emoció adequada, l'ansietat no, però l'ansietat és la por anticipada.
Clar.
Si no treballem les pors que són evolutives amb els nens, se pot arribar a generar ansietat. L'ansietat davant d'un examen. L'ansietat a fracassar, la por a fracassar, i tant, els nens...
No té edat, per tant, l'ansietat.
No té edat.
Vaja.
Consells.
Anem, som-hi, a ficar-ho en pràctica, que és lo important.
Hem dit que si la persona ansiosa desaprofita el present perquè el seu pensament oscil·la entre la preocupació pel futur i les històries del passat, per tant, ja veiem que una manera d'anar treballant l'ansietat és saber les persones centrar-nos, connectar en el moment present, disfrutar d'aquella carícia, disfrutar de la conversa, disfrutar del moment present, no? Perquè la pau interior d'estar centrada en el moment present allunya aquests pensaments cap al futur i cap al passat. Per tant, les idees per a mantenir-nos en el present, en el moment present, van per aquí. I és molt important que tinguem aquestes creences que són bàsiques. Primera, que les persones no ens podem identificar amb els nostres pensaments. L'essència de la persona és molt més que el pensament. Els pensaments, si bé són importants, són relatius i passatgers. Jo puc pensar ara una cosa i un minut després una cosa completament diferent. No podem assentar l'essència, la personalitat, la identitat de les persones amb els nostres pensaments. Això és com arenes movedizes, no sé com se diu, en català. ¿Vale? Aquest diàleg intern, aquests pensaments, són un soroll, són un malestar increïble que no ens deixa centrar-nos en el moment present i que fa que estiguem malament, que surti l'ansietat. Per tant, no identificar-nos en els pensaments canvien. Però tampoc me puc identificar en les emocions, també són passatgeres. Jo te puc odiar ara i 5 minuts després estimar.
Sí, sí, està comprovat.
Després de la tronada...
Sempre arriba la calma, no?
Aquí està. Per tant, jo sóc molt més que una emoció en un moment determinat de la meva vida. Tampoc m'identifico en les emocions. Cal acceptar-les, cal sentir-les, expressar-les, però amb la creença de que passaran i quan passen no fan sofriment. Quan accepto una emoció no faig sofriment. Allò que diem, el dolor no el puc evitar, el sofriment sí. I el sofriment és la no acceptació de la realitat. ¿Vale? Per tant, tampoc sóc les meves emocions. Però tampoc, i molt menys, sóc les meves possessions, les meves habilitats, els meus assoliments, els meus títols. Això encara més que mai bé hi va. Avui estic aquí i demà no sé on estic. Per tant, la persona no s'ha d'identificar ni amb els pensaments, ni amb les emocions, ni amb el que té. Perquè tot això ens allunya del moment present. ¿Vale? L'essència és més que tot això. Per tant, quan la meva ment se'n va cap endavant, aquest és un exercici que s'ha de fer les vegades que convinguin. No em surt a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, però si jo insisteixo em surt. Quan la meva ment se'n va identificant-se en un pensament o recreant-me en una emoció, o que bona que sóc perquè m'ha sortit molt bé, el que sigui, si és per bé, vale, però si és que dolenta que sóc perquè he dit una paraula malament i ja he quedat fatal,
que sols la ment més així.
Se'n va cap a tot arreu, com una mena de mantra, mos hem de repetir aquestes dues paraules, o cadascú que faci la seva versió, però a mi m'encanta dir ni rebobinar ni endevinar.
Ni rebobinar ni endevinar.
Ni rebobinar.
Ni passat ni futur, no?
Claro. Ni que endevinar ni rebobinar. Les vegades que convinguin. Me'n vaig. Ni endevinar o ni rebobinar ni endevinar. Com una mena de mantra. Quan me centro a ni endevinar ni rebobinar, ja no estic alimentant aquest passat fotut ni aquest futur perillós.
Està radiament, no? Que a vegades sempre enxufada.
I me puc centrar, enfocar més en el moment present.
Molt bé.
Vale? Sentir més, pensar menys. És a dir, gaudir de l'experiència que estic vivint en tots els sentits, sense valorar-la ni jutjar-la. De petitets funcionem en m'agrada, no m'agrada, ho faig bé, no ho faig bé. Què diran, què no diran? No, sense jutjar-la. Sentir l'experiència. Què vull dir? Que si estic menjant, sentir el que estic menjant, el gust, l'aroma, ara fem tots olor a...
No a l'hidrogel.
Sí, però bueno, això de l'aroma ara... Però bueno, entén el que vull dir, no?
Sí, sí.
Sentir l'experiència. Si estic tocant, sentir el que toco. Si estic escoltant, sentir el que escolto. Si estic mirant, sentir el que miro. Enfocar-me en l'experiència, en el que sento, m'allunya d'aquestes oscil·lacions de la ment. I puc treure-li més suc a les coses. Ja no tinc aquella sensació de que la vida em passa com si fos un espectador, sinó que estic sent el protagonista de la meva pel·lícula. Potser no serà d'Òscar, però és la meva pel·lícula i estic sent protagonista. No?
Bueno, depèn de nantros que ho sigui d'Òscar, bueno, no?
Ja no m'hi fico. Què més? Viure més i planificar menys.
Ah, estàs molt bona també, eh?
Vale? Sí. Viure més i planificar menys. També és un mantra d'aquestos que m'he d'anar recordant.
I que difícil, no?
Bueno, insistim. Coses més difícils segur que també haurem fet, no?
I tant.
Aprendre i buscar moments per no fer res. Jo, els clients meus en ansietat, quan aprenen a fer això, ja els hi dono l'alta. Trobar aquell moment amb el qual no corre l'estrès, 40.000 coses a l'hora, sinó que m'assento i disfruto del plaer d'estar una estona sense fer res, és un exercici que hem d'aprendre a fer. Sobretot les persones que tenen aquest to vital, que tenen aquesta necessitat sempre de fer alguna cosa. S'ha d'aprendre a fer això. dos coses més. Eliminar la il·lusió de control. Què vol dir la il·lusió de control? El cervell nostre ens vol fer creure que tenim la facultat d'alterar les possibilitats de que les coses passin o no, alterar els aconteixements. I gastem molta energia mental, molta força mental, que demà no plogui perquè no m'interessa, o que demà plogui perquè potser m'interessa, eh? O que demà passi algo que no tenim control, que no depèn de mi. Això és una falsa il·lusió. No tenim aquesta facultat als humans. Per tant, eliminar aquesta il·lusió de control. Per molt que desitgis, que t'esforcis, que facis el que hagis de fer mentalment, perquè demà no plogui, si ha de ploure, plourà.
Sí, sí, sí.
Vale? Per tant, allò que sempre jo dic, que ja sabeu, que el que depèn de nosaltres, a topens i deixem la pell, però el que no depèn de nosaltres, acceptació, passarà el que hagi de passar, per molt que jo vulgui. Hi ha gent que em diu, és que si penso que passarà o que no passarà, no. Oblida-te'n. Si li estàs donant voltes a que desitges de, que sí, que demà passi algo, que vulguis que passi, això no farà que passi, passarà si ha de passar. Però la meva ment se tensiona, la meva ment mou energia cap a algo que no pot resoldre, però sí que em deixa esgotada. Sí que em deixa esgotada. Per tant, eliminem aquesta il·lusió de control. Ni rebobinar ni endevinar, sentir menys les experiències, viure més i planificar menys, cadascú que faci els seus exercicis, moments de no fer res, eliminar aquesta il·lusió de control, passarà el que hagi de passar, i fer-nos una pregunta clau que m'allunya, que és aquesta. Una pregunta clau que cadascú ha de resoldre en sinceritat, si no, no val, eh? Però cadascú. La pregunta és, què m'allunya de l'aquí i ara, del moment present? Què hi ha darrere? L'afany obsessiu de ser la millor, la competència, la comparació amb els altres, el consumisme, el no ser jutjat, el que diran, l'acceleració a la vida, fer el que s'espera de mi, demostrar que jo sóc la bona, la que tinc raó, la que ho faig tot bé i els altres no, l'enveja del que no tinc, la inseguretat, un passat que no puc canviar, aquella taronja que no vull soltar, que n'hem parlat moltes vegades, sí. Què m'allunya de l'aquí ara, del moment present? Això em donarà moltes pistes per cadascú per saber què hem d'anar, què hem de treballar. Que hem de treballar referent a l'ansietat, evidentment. No?
Déu-n'hi-do quins deures mos ha posat avui la Rosa Barceló, que jo crec
alguns,
que mos ajudaran molt, almenys si comencem a fer-ho aquest mes, a encaminar-nos.
Pràctica, és l'únic que funciona a la vida. Si jo practico algo, encara que no en tingui ni idea, tard o d'hora
sortirà.
Pues és això, és pràctica. La primera vegada no em sortirà, la segona tampoc, la tercera tampoc. Però al moment dius, algo s'ha mogut.
Ja estic com a millor, no?
Algo s'ha mogut, no? I per no perdre l'acostum, que aquestes últimes temporades l'havíem perdut, farem frases, acabarem amb alguna frase.
M'encanta.
Vale? Que jo tinc una mala acostum, i a vegades apunto les frases i no sé de qui és. Però dues frases que m'agraden molt, que tenen a veure precisament amb el que hem parlat avui, que una diu que l'ansietat és quan els núvols de demà no em deixen gaudir del sol d'avui.
Molta raó.
Sí. O una altra versió que diu, és l'interès que paguem per un deute que mai tindrem.
Molta raó, les dues, molt bones.
No sé de qui són, me sap greu, però són dues frases que resumeixen molt bé què ens passa quan tenim ansietat a les persones.
Doncs amb aquestes dues frases ho deixem aquí. Rosa, moltíssimes gràcies per este primer programa, que jo ja m'enduc un munt de coses per anar practicant. A practicar, sobretot tots, i ens esperem d'aquí un mes per seguir treballant i fer fora l'ansietat, controlar-la almenys.
Sí, seguirem parlant del que hem dit, no? De l'actitud existencial, dels trets de personalitat que porten a l'ansietat, d'aquests temes.
Us esperem d'aquí un mes, a tu també, Rosa. Moltes gràcies. Fins la propera.
Fins aviat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.